Relaxa com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es.
Bon dia, són les dues. L'Hospital Clínic atén cada dia dues víctimes d'agressions sexuals.
Ho sento, però la nostra societat està malalta, i ho dic així de clar. Tenim una societat masclista i, a més, violenta. És autènticament dramàtic que avui, en el segle XXI, 2022, 2023, ciutat de Barcelona, Catalunya, tinguem aquesta situació.
Contundent, molt contundent, el director del Clínic, Josep Maria Campistol, i és que les dades que ha presentat avui al centre posen els pèls de punta. Aquest any ja han atès un miler de víctimes d'agressions sexuals. És un 50% més que l'any passat.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
La majoria de víctimes de violacions ateses al Clínic tenen menys de 25 anys i, tot i que s'ha parlat molt de les punxades per sotmetre les noies, els metges avisen que en la majoria de casos els agressors s'han aprofitat que anaven begudes. De seguida ho ampliem. L'endemà de la batussa que hi va haver al Congrés després que Vox creués totes les línies vermelles a l'hora de carregar contra Irene Montero per la llei del només sí és sí. La van qualificar, entre d'altres, de lliberadora de violadors. Des de RAC1, la ministra d'Igualtat ha acusat el PP de còmplice.
Yo no me olvido, y creo que nadie lo hace, de que el Partido Popular ha usado muchas veces esos argumentos. Ayer la intervención de la portavoz popular era una intervención que, bueno, no sobrepasó los límites que sobrepasó la diputada fascista de Vox, pero estuvo muy cerca.
De seguida anem al Congrés, on aquesta tarda s'espera un altre debat encès per la derogació del delicte de sedició. I el 2030 hi haurà parada de ferrocarrils de la Generalitat a tocar de l'Hospital Clínic de Barcelona i a la plaça Francesc Macià. 20 anys després, el govern ha obert la licitació de les obres per allargar la línia 8 de ferrocarrils, la del Baix Llobregat, fins a Gràcia. Des d'allà la línia quedarà connectada amb la del Vallès. Les obres han de començar l'estiu que ve. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Avui es tanca la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Qatar amb 4 partits. Un acaba de començar, és l'Uruguai-Corea del Sud.
Ara mateix, minut 2 de partit, i es manté l'empat a 0 inicial, per cert, sense Araujo ni tan sols a la banqueta. Per tant, es perdrà segur aquest partit al central del Barça. Veurem què passa més endavant. Pel que fa als altres 3 partits d'avui, aquest matí s'ha jugat el Suïssa 1, Camerun 0. A les 5 es jugarà el Portugal-Ghana i a les 8 el Brasil-Sèrbia, tot plegat l'endemà de l'estrena de la selecció espanyola, que va guanyar 7-0 Costa Rica. Fora del Mundial, avui el Barça femení torna al Camp Nou per enfrontar-se al Bayern de Múnich en la tercera jornada de la Champions. Serà a 7:15 i el podreu seguir en directe a RAC+1. A la mateixa hora també juga el Barça d'handbol a la pista del Kiel, partit de Champions, i abans, a 6:15, el Barça de futbol sala disputa el segon partit de la ronda elit de la Champions contra l'Anderlecht.
I l'últim titular pel temps aquesta tarda. L'ambient serà més fresc que ahir. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí. Avui les temperatures es quedaran més frenades que ahir i en molts casos es mouran entre els 15 i els 18 graus i tot plat amb aquest cel mig ennuvolat o fins i tot tapat i amb alguns ruixats bàsicament en punts del Pirineu i el Prepirineu de Lleida que durant la tarda es poden estendre a altres sectors del Pirineu i també de les comarques lleidatanes amb una cota de neu que anirà pujant fins als 2.200 metres i amb vent cap a la Costa Brava. I de cara a demà tocarà agafar el paraigua a moltes comarques. S'esperen pluges, especialment a partir del mig matí, i afectaran sobretot comarques de Girona, comarques de Barcelona, Pirineu, Prepirineu i també la Catalunya central, tot plegat amb mestral i tramuntana i amb temperatures que reculen una mica.
Són les 2 i pràcticament 4 minuts.
RAC 1 migdia.
Les víctimes d'agressions sexuals són cada vegada més joves, ho alerta l'Hospital Clínic, que és el centre de referència a la ciutat de Barcelona. Fins al 31 d'octubre, més de la meitat de víctimes ateses tenien entre 16 i 25 anys. Són 295 persones, 274 noies i 21 nois. I en tots els casos, l'agressor era un home. Tot plegat en un any en què les dades d'agressions sexuals són demolidores. En el que portem d'any, el Clínic, ho dèiem, ja atès un 50% més d'agressions que tot l'any passat i un 40% més que el 2019, Laia Colomer.
Des de l'Hospital Clínic de Barcelona alerten que mai abans havien vist un creixement tan important de les víctimes d'agressions sexuals. Fins a 31 d'octubre n'han estat 556, dues cada dia. Són no només moltes més que l'any passat, sinó que també més que els anys previs a la pandèmia. La majoria de víctimes han estat noies de menys de 25 anys. També són joves, la majoria de dones que triguen més a anar a l'hospital. Són el 60% de les que hi van més de 72 hores després de l'agressió i de d'aquestes, a 7 de cada 10, les han violat. N'ha parlat la psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic, Lluïsa García.
El grup menors de 25 anys preocupa, perquè és el 53% d'aquestes agressions s'han comès a menors de 25 anys. L'impacte d'aquest tipus d'agressions, que com heu vist, és violació, és en grup, és submissió química, és a dir, són un grup, no?, que reuneixen totes aquestes condicions, a més, no?, d'haver estat violades, preocupa molt la seva salut, la seva salut futura.
En un 17% dels casos en què les drogues han actuat com a facilitador de l'agressor, l'agressor ha drogat les víctimes a propòsit. En la resta, Lluïsa García explica que els agressors s'aprofiten que elles han begut.
L'alcohol és un facilitador, no?, i es pot utilitzar de manera perversa i de manera, no?, per delinquir, per violar i per sometre la voluntat d'una persona que no està en aquells moments amb una consciència clara, o que està amb una disminució de la seva capacitat de resposta, o que no pot fugir, no es pot defensar i no pot consentir.
L'Hospital Clínic també alerta que 3 de cada 10 dones ateses en aquell moment no poden pensar si volen o no denunciar l'agressor. Per cert, que de les 72 punxades que l'hospital ha atès aquest any, en 2 hi havia hagut una agressió sexual, però en cap es van trobar substàncies químiques a l'organisme de les víctimes.
Tot plegat mentre continua la polèmica per la llei del només sí és sí i les seves conseqüències, Irene Montero acusa el Partit Popular de ser còmplice dels insults de Vox, que ahir, recordem, va traspassar tots els límits amb atacs personals a la ministra d'Igualtat. Per aquesta normativa, Montero lamenta que els d'Alberto Núñez Feijóo hagin aplanat el camí a l'extrema dreta i confia que hi hagi una reflexió. N'ha parlat en una entrevista al Monarracú, on també ha demanat un compromís de tots els partits en contra de la violència política.
Yo creo que el problema nunca ha sido la ley. La cuestión es que usan cualquier excusa política para desplegar esa violencia política y esas campañas que buscan el escrutinio de la vida privada y también la destrucción personal. Y de eso, lo siento, pero el Partido Popular es cómplice, participa, y son numerosas las declaraciones que se pueden consultar en la hemeroteca. Entonces, ojalá ese tuit de Cuca Gamarra, más allá de mostrarme el apoyo, sirva para que hagan una reflexión.
De la batussa d'ahir se'n continua parlant i molt avui al Congrés, que d'aquí una estona ha de donar llum verda als pressupostos generals de l'Estat. Tiraran endavant amb el suport d'Esquerra Republicana. Gabriel Rufián ha confirmat fa una estona el suport dels republicans als comptes, un suport que de fet ja es donava per descomptat després de l'acord per derogar el delicte de sedició i després que Esquerra acordés un paquet d'esmenes amb el govern espanyol. Anem cap al Congrés dels Diputats. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, Rufián. No ho ha dit clarament, però se li ha entès tot. Esquerra votarà que sí als pressupostos, a canvi, entre d'altres, d'un ventall d'inversions clau a Catalunya, del fre a la mat a la demarcació de Girona, de traspassar algunes casernes de la Guàrdia Civil a les administracions locals i de 20 milions en salut bucodental. A més, també es crearà un mecanisme de control per les infraestructures que l'Estat s'ha compromès a fer. Gabriel Rufián retreia les crítiques que reben per donar suport al govern espanyol.
En política eres lo que dices, eres lo que haces, eres lo que defiendes y sobre todo eres en política lo que consigues. Esto es lo que hace Esquerra Republicana a cambio de sus votos. Estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en tener razón y perder. También queremos, y eso es lo que hacemos, militar en la utilidad.
Per la seva banda, Junts denuncia que els pressupostos que s'aprovaran avui no s'aguanten per enlloc i lamenta que el govern espanyol hagi refusat totes les seves propostes.
Això pel que fa als pressupostos que s'aprovaran aquesta tarda, però després del vespre hi haurà una altra votació clau. El Congrés, Arnau, donarà llum verda que arrenqui la reforma de la sedició enmig de la campanya del PP per intentar frenar-ho.
Sí, serà el tret de sortida perquè abans de finals d'any s'aprovi la proposta del PSOE i Unides Podem per reformar el Codi Penal i derogar la sedició. El PP continua pressionant alguns diputats socialistes perquè es rebel·lin contra Pedro Sánchez i votin que no. És una campanya, però, que no preocupa a la Moncloa. Des d'Unides Podem, Jaume Asens en parlava a TV3.
Jo crec que és més probable que veiem el senyor Casero equivocant-se un altre cop votant que aquest escenari que vostè planteja. Uh-huh. Em sembla que, malgrat la campanya de pressió que està duent a terme el Partit Popular, tant el Partit Socialista com Unidas Podemos, com en Comú Podem i tots els partits que donen suport a aquesta reforma, tenen molt clar quina és la seva posició.
Per Crida, els diputats hauran de dir un per un què voten davant la resta del ple, tal com va demanar el PP, per retratar els diputats socialistes que donin suport a la reforma.
Gràcies, Arnau. Amnistia Internacional celebra que aquesta tarda, si no hi ha sorpreses, doncs arrenqui aquest procés per derogar el delicte de sedició, però reclama garanties que la reforma del Codi Penal no criminalitzarà la protesta pacífica, que només es podran castigar actes de violència o intimidació greus contra persones. Xavi Pardo.
L'ONG demana que el tràmit que s'obre ara serveixi per alinear el Codi Penal als estàndards internacionals de drets humans. Recorda, per exemple, que el Comitè de Drets Humans de l'ONU ha establert que les empentes o els talls de trànsit no són violència. Amnistia també espera que es corregeixi la definició dels desordres públics agreujats, creu que l'actual és massa ambigua i obre la porta a sancionar no l'alteració real de l'ordre públic, sinó la simple possibilitat d'haver-lo posat en perill. Lamenta, a més, que es mantingui la penalització d'actes no violents si alteren de manera rellevant l'activitat habitual.
I fa uns minuts ha arrencat el Tribunal General de la Unió Europea la primera de les dues sessions clau per decidir el futur de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Són per dues causes relacionades amb la immunitat de tots tres com a eurodiputats.
A una banda, la defensa dels exiliats, encapçalada per Gonzalo Boye, i a l'altra, els representants del Parlament Europeu i de l'Estat espanyol. A la vista que acaba de començar, la defensa de Puigdemont exposarà els seus arguments contra la decisió de l'Eurocambra de negar la condició d'eurodiputats a Puigdemont i Comín, tot i haver guanyat l'escó en unes eleccions. La més important, però, és demà al matí, en què Boye qüestionarà el suplicatori aprovat pel Parlament que va retirar la immunitat a tots tres. Posarà sobre la taula cartes com la persecució política, la parcialitat dels ponents del suplicatori, o també l'última reforma del delicte de sedició i les declaracions de ministres dient que això servirà per extradir l'expresident. La decisió del Tribunal General se sabrà a principis de l'any que ve i serà clau per retirar o no el blindatge de la immunitat.
Us ho hem avançat a RAC1. La justícia ha acceptat que la Generalitat exerceixi d'acusació popular en una de les set causes que investiguen l'espionatge d'independentistes amb Pegasus. Concretament, el jutge permetrà que el govern sigui part en la querella que va presentar Esquerra en nom de l'eurodiputada Diana Riba i el diputat Josep Maria Jové. Per poder reforçar aquests moviments, el govern prepara un canvi de llei que ampliarà els casos en què es pot personar davant dels tribunals. Marc Martínez Amat.
Ara mateix, la llei només preveu que la Generalitat trepitgi els jutjats en casos comptats. Si va més enllà, els jutges li poden parar els peus amb l'argument que no hi ha base legal perquè jugui aquest paper. Això és el que el govern es proposa canviar, aprofitant la llei d'acompanyament dels pressupostos de l'any que ve, que és un calaix de sastre de reformes normatives. Recull ha tingut accés. Amb aquest retoc a la llei del servei jurídic s'especificaria que el govern pot exercir d'acusació popular en els casos que hi hagi descobriment i revelació de secrets i la persona perjudicada sigui membre del govern, alt càrrec o treballador públic, o bé que s'afecti l'interès general. I també afegeix altres supòsits. Es podrà personar en procediments penals per violència masclista, en casos de mort o maltractament físic, psíquic o sexual greu a infants o adolescents, també a través d'internet, per delictes d'odi i discriminació o que afectin drets fonamentals i per la protecció dels interessos dels consumidors.
Les 2:13, ara tornem.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Ei, t'ha arribat l'hora que esperaves. Pensa en aquella sensació de descobrir el que és estrenar. Aquells petits plaers que fan que de cop i volta tot hagi valgut la pena. Al final, tot el que et calia era un canvi. Renova't. Canviar de vehicle contribueix a la qualitat de l'aire i la seguretat. FECAVEM. Apropa't a qualsevol punt de venda associat a la xarxa d'automoció catalana. Més informació a fecavem.com.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
A Irio volem oferir-te una experiència única de gran confort i qualitat de sèrie. Viatja a les classes més exclusives dels nostres trens d'alta velocitat amb un 20% de descompte utilitzant el codi IRIO20. IRIO, la velocitat tranquil·la. Vàlid del 22 al 29 de novembre per a viatges que es facin el 2022. Consulta en condicions a irio.eu.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmòbil ho podem fer. A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.es.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera. M'has dit un 50% de descompte?
Sí, sí, has escoltat bé. A Rotxat hi ha arribat el Black Friday. Connecta't ara a rotxat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotxat, com a casa, al lloc.
M'has dit un 50%?
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1 migdia.
Les 2:16, 20 anys després, el govern posa fil a l'agulla i licita les obres per allargar la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat, la del Baix Llobregat, fins a Gràcia, Barcelona. Des de Gràcia, la 8 quedarà connectada amb la línia del Vallès. Les obres, que implicaran la construcció d'una parada a tocar de l'Hospital Clínic i una altra a la plaça Francesc Macià, començaran l'estiu que ve i s'allargaran durant gairebé 5 anys, Montse Martí.
Es tracta d'una altra macroobra que permetrà connectar les dues línies de ferrocarrils, la que baixa d'Igualada i Manresa i passa pel Baix Llobregat, amb la línia del Vallès. Es construirà un túnel de 4 quilòmetres des de plaça Espanya a Gràcia i s'obriran 3 noves estacions. Una a Hospital Clínic, una altra a la plaça Francesc Macià, al capdamunt del carrer Urgell, i una tercera a tocar de l'actual ferrocarrils de la plaça Gala Placídia. El Departament de Territori admet que és una obra de gran magnitud que es farà en una zona molt poblada, però assegura que la inversió tindrà un impacte molt gran, perquè allargant 4 quilòmetres la línia s'aconseguirà augmentar el nombre de passatgers en un 38%. El president Pere Aragonès ha insistit també que és una obra que beneficiarà molts ciutadans de Barcelona, però també de l'àrea metropolitana.
Sense cap mena de dubte, el túnel que allargarà la línia Llobregat-Anoia fins a Gràcia, incorporant 3 noves estacions, és una important millora, en primer lloc, pels més de 19 milions d'usuaris anuals que utilitzaran aquesta línia, que guanyaran temps, que es mouran més ràpid per la ciutat.
El túnel es farà amb una tuneladora de grans dimensions i abans que la màquina comenci a treballar, el Departament de Territori preveu inspeccionar més de 13.000 habitatges que estan a prop d'on es construirà la infraestructura. El projecte, que fa més de 20 anys que se'n parla i que ha vist passar molts consellers, com ministres al corredor mediterrani, suposarà una inversió de més de 400 milions d'euros.
A tot això, demà entra en joc una tercera companyia en el camp de l'alta velocitat a Espanya, més de Renfe, i la francesa SNCF també oferirà el servei de TGV des de Barcelona a Madrid, la italiana Idio. Amb l'entrada del primer competidor, Renfe va fer un vídeo on celebrava que la situació s'animés després de 80 anys d'operar sol a Espanya amb un enginyós que comenci el joc de trens. Ara també ha donat la benvinguda al nou competidor amb un altre vídeo.
Buongiorno, querida competencia, mi nombre es Juan. Soy bisnieto, nieto e hijo de ferroviario y maquinista desde hace más de 40 años. Yo también estaba nervioso el primer día que conduje un tren de alta velocidad. He escrito unas palabras en italiano para poder entendernos mejor. Qualsiasi domanda, sai dove trovarmi. Qualsiasi cosita, sai dove sto. Benvenuti e buona suerte.
El nou servei de tren d'alta velocitat que competirà amb els TGVs de Renfe i WeGo s'estrena demà amb un tren que sortirà a les 7:05 del matí des de l'estació de Sants. Més coses, els ministres d'Energia de la Unió Europea carreguen contra Brussel·les per la seva última proposta de posar un topall als preus de compra del gas. Els 27 acusen la Comissió d'immobilisme i de ser poc ambiciosa. La reunió extraordinària d'avui pot constatar que Europa arribarà a l'hivern sense posició comuna. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, guerra oberta entre els 27 països europeus i la Comissió Europea. Descartada l'excepció ibèrica a tota Europa, l'última proposta de Brussel·les ha estat posar un topall al preu del gas que Europa compra als mercats. El problema és que la xifra que ha proposat, màxim 275 euros al megawatt hora, és massa alt. Gairebé mai el gas ha estat a aquest preu. Per això, molts ministres, entre els quals la vicepresidenta espanyola per a la transició ecològica, Teresa Rivera, ha titllat la proposta de presa de pèl i de ser ineficaç.
Creemos, además, que poner un precio fijo es un error. Pensamos que sería mucho más razonable poner un precio dinámico, pero tal y como están definidas las tres condiciones, parece diseñado precisamente para garantizar que nunca jamás se llegue a aplicar, y eso nos parece que es una broma de mal gusto por parte de la Comisión.
15 països europeus, entre ells Espanya, França o Bèlgica, demanen més ambició, mentre que Alemanya, Països Baixos o Dinamarca aposten per deixar les coses com estan. Amb aquesta divisió, l'acord és més lluny que mai.
RAC 1 migdia.
Intermón, Oxfam alerta que els joves d'ara tenen les pitjors perspectives econòmiques dels últims 60 anys. En un informe que titula La maledicció de l'eterna joventut, l'ONG denuncia que un de cada tres joves d'entre 16 i 29 anys està en risc de pobresa o exclusió social a Espanya.
L'estudi revela que mentre els preus han pujat un 35% des del 2006 fins ara, els salaris dels joves d'entre 25 i 34 anys només ho ha fet un 25%. La situació encara és pitjor en menors de 25 anys, que els seus salaris només han pujat un 15% des de 2006. Una de les portaveus d'Intermón Oxfam, Júlia García, assegura que la joventut és la gran perjudicada de les crisis i recuperacions de l'última dècada.
Viven con mayor incertidumbre, con unos ahorros, una riqueza menor que la que contaba generaciones anteriores, sobre todo en lo que suponen las perspectivas de crecimiento. Es decir, si bien generaciones en los 60 partían de salarios más bajos que los actuales, las perspectivas de que estos salarios crecieran eran mayores de la que tienen los jóvenes de hoy en día.
El 2008, la diferència entre la renda mitjana total i la renda mitjana de les persones d'entre 16 i 29 anys era de només 400 euros. Ara s'ha triplicat.
El Banc dels Aliments ja ho té gairebé tot a punt per fer a partir de demà un gran recapte com els d'abans de la pandèmia, a més d'acceptar donacions a través de Bizum o transferències. A 1.800 punts de tot Catalunya es tornaran a recollir físicament els aliments per abastir entitats socials. Entre dissabte i diumenge esperen aconseguir prou productes per satisfer les necessitats de 3 mesos. Benet Iñigo.
A més dels productes habituals com arròs, llegums, conserves i oli que poden anar repartint durant setmanes, des del banc subratllen la importància de les donacions en diners per comprar altres productes que no es poden guardar o que tenen molt difícil aconseguir a través d'excedents de les empreses. Un exemple són els productes d'alimentació infantil, com ha explicat el Món RAC1 el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó.
Tenim aproximadament uns 10.000 criatures que encara no tenen els 2 anys. Aquí necessitem la llet de continuïtat, la llet 1, la llet 2, necessitem les farinetes, els potets infantils, tot això són productes que ens arriben per gran recapte o els hem de comprar.
El banc atén les necessitats d'aliments de 240.000 persones. Des de la pandèmia han notat un increment de perfils nous, com persones joves i amb feina, però que no guanyen prou diners, i també tenen milers de persones arribades d'Ucraïna.
Les 2:22, l'Ajuntament de Mollerussa reclama més patrulles dels Mossos després de la baralla mortal d'ahir al vespre. Va enfrontar dues famílies rivals de la comarca i va acabar a ganivetades. Més detalls des de Lleida. Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. Els fets van passar a les 9 del vespre en un bar de Mollerussa. Es tracta d'una baralla entre dues famílies de dos municipis de la comarca del Pla d'Urgell, com són el Palau d'Anglesola i Miralcamp. La batussa ha deixat a una persona morta per ganivetades i amb la possibilitat de que tot plegat vagi a més, es demana augmentar la seguretat. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
Que la naturalesa dels fets poden provocar que si no es fa un dispositiu, diguem-ne, preventiu de seguiment, de presència policial, física i visual, que es vegi en els diferents punts que puguin haver-hi més calents de les diferents famílies implicades, doncs que no hi pugui haver un acte de torneu.
A banda de la víctima mortal, hi ha dues persones més ferides ingressades a l'hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes.
El padrasta dels maristes, Joaquim Benítez, ja és a la presó i el vespre es va presentar pel seu propi peu al centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres.
Avui acabava el termini que li va donar l'Audiència de Barcelona per començar a complir la condemna, perquè el Suprem ja ha fet ferma la sentència. Benítez està condemnat a 21 anys i 9 mesos per 4 casos d'abusos sexuals a menors quan era professor d'educació física als maristes. N'abusava dins l'escola, en espais com ara la sala reservada per cures, quan algú es feia mal. Després van denunciar-se molts altres casos, però la justícia els va arxivar recordar per què havien prescrit.
Els Mossos han posat en marxa el buscador d'internet que permet identificar les pàgines web falses que simulaven inversions en criptomonedes. Amb aquesta eina esperen que apareguin més víctimes de l'estafa d'una macroorganització desmantellada ara fa 10 dies.
Qualsevol persona que hagi invertit en criptomonedes o s'ho pensi pot introduir la pàgina web amb la qual treballa i sabrà si és una de les 476 webs que feia servir l'organització. Allà simulaven l'evolució de les inversions de manera que les víctimes creien que eren reals. Si la web introduïda apareix a la llista, es recomana anar immediatament a denunciar-ho a comissaria. Si la pàgina no surt a la llista, no vol dir que sigui segura, sinó que no formava part de les que utilitzava aquesta banda internacional.
Barcelona encendrà aquesta tarda a les 6 els llums de Nadal.
Què tal? Em dic Jofre Camproví. I us volem dir que sense llums farem també el Nadal.
L'enceta esperam un espectacle de la productora La Brutal, que es diu Anys Llum, a la plaça Major de Nou Barris.
A Barcelona aquest any hi ha 4 quilòmetres més de carrers il·luminats, en total 104, no s'hi afegeixen carrers nous, sinó que s'allarguen els trams que s'havien il·luminat altres anys. Destaca el Passeig de Gràcia, que estrena llums inspirats en l'estrella de 12 puntes de Gaudí que corona la Sagrada Família. En general, a la ciutat, de diumenge a dijous, l'enllumenat de Nadal s'apagarà una hora abans que altres anys, a les 10 de la nit, divendres i dissabte a les 11, Cap d'Any i Reis a la 1 de la matinada i la resta de dies assenyalats com el dia de Nadal a les 12 de la nit. L'Ajuntament de Barcelona assegura que el consum d'electricitat es reduirà amb aquesta mesura un 31% respecte a l'any passat. En canvi, l'Associació de Botiguers del Passeig de Gràcia calcula que l'estalvi de tancar els llums una hora abans no arriba als 300 euros.
Barcelona és la primera de les capitals catalanes que encén els llums de Nadal. Girona i Tarragona ho faran demà i Lleida s'esperarà a la setmana que ve.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
4 minuts per 2:45. Uruguai s'enfronta aquesta hora a Corea del Sud en el debut dels xerrues al Mundial i ho fa sense el blaugrana Araujo, que ni tan sols és a la banqueta Xavi.
Exacte, el Barça estava molt pendent de la gestió que fa Uruguai de la presència d'Araujo al Mundial. El club blaugrana va permetre que el central viatgés a Qatar amb la condició que no jugués, que el seu paper fos únicament per refer grup. I de moment Araujo, el que deies, no és ni tan sols a la convocatòria. També és cert que només porta 2 mesos lesionat i el temps de recuperació previst era de 3 mesos. Ara mateix som al minut 26 de partit i Uruguai i Corea del Sud empaten a 0.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Tot és això, és anar cap al directe, situar com tenim el partit. Obrim l'estudi de la Ciutat de l'Educació. Avui el tenim, a més, ben a prop, que és l'Edu de Batlle. Edu, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Tema Araujo a banda, i en parlem després. Uruguai i Corea continuen empatant a 0.
Exacte, el minut 26 cap a 27 de la primera meitat, però compte perquè l'Uruguai disposa d'una bona oportunitat, avortarà el porter coreà, empat a 0 en un partit que està força equilibrat, però en què els sud-americans s'han acostat més a la porteria rival que no pas els coreans. En aquest partit cobra el grup, de moment sense gols, 27 de la primera.
Anirem seguint, evidentment, l'evolució d'aquest Uruguai-Corea del Sud durant el RAC1 migdia, i si hi ha novetats, us les explicarem. L'Uruguai-Corea és el segon partit del dia. Abans hem vist el Suïssa-Camerun, que ha acabat amb victòria dels suïssos per 1-0, amb gol d'Embolo. Els altres dos partits del dia són el Portugal-Gana a les 5 i el Brasil-Sèrbia a les 8, tots dos en directe a RAC1. Després explicarem l'última hora, però abans repassem la golejada d'Espanya, 7-0 contra Costa Rica, la golejada més àmplia de la selecció espanyola en un Mundial. Connectem, per tant, amb un dels enviats especials de RAC1 a Qatar, el Damià López. Dami, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Festival d'Espanya en el debut del Mundial i aquest matí tornem als entrenaments.
Sí, exacte, després d'aquest inici somiat amb la golejada contra Costa Rica, aquest matí hi ha hagut entrenament i podem explicar que l'equip ja no tornarà a fer-ho fins demà passat. Luis Enrique demà dona festa i, de fet, bé, l'equip avui encara ha de continuar a la Qatar University concentrat, però ja es pot dir que l'equip tindrà pràcticament 2 dies de festa perquè no hi haurà activitat, per dir-ho així, esportiva fins dissabte, el dia de la prèvia contra Alemanya. Això va molt de pressa i ja diumenge hi haurà un Espanya-Alemanya absolutament apassionant després de la derrota d'ahir dels alemanys contra el Japó. Avui entrenament aquí a la Qatar University, entrenament de recuperació, només amb Hugo Guillamón i Carlos Soler fent una miqueta d'entrenament a banda, la resta dels futbolistes tots bé. Vaja, i tot, avui totes les cares eren de satisfacció, d'alegria, després d'haver tingut un debut tan excepcional com el d'ahir. L'home que ha passat per sala de premsa ha estat Marco Asensio, que hi va ser titular, jugant de fals nou, marcant, i en la línia de tots els futbolistes, tenint la confiança de Luis Enrique i completant una gran actuació. Diu Marco Asensio que la clau és que el grup està jugant i està actuant de manera unida.
Al final, lo que más nos caracteriza es que somos un equipo, que vamos todos a una y que la verdad que jugamos muy bien al fútbol, estamos en un buen momento, tenemos las cosas muy claras, nos lo transmite muy bien nuestro entrenador y yo creo que esa es la clave.
Marco Asensio, que és l'únic madridista que ahir va jugar, recordem que Carvajal es va quedar a la banqueta, al lateral dret el va ocupar Pilicueta. I què dir dels Blaugrana? Ahir, dels vuit que hi ha aquí, els únics que no van jugar van ser Eric García i Ansu Fati. La resta, realment, tot va ser excepcional. Els cinc titulars, després va entrar Alejandro Valde, ara en parlarem. Un d'ells va ser Ferran Torres, bigolejador, un dels gols de penal, l'altre de jugada, Ferran Torres, que va ser titular, entrant per banda dreta, gran actuació la de l'extrem blaugrana, que en declaracions de Televisió Espanyola manifestava les seves grans sensacions.
Es lo primero, muy feliz, sabíamos que iba a ser un partido difícil, es verdad que al descanso ya íbamos con un resultado abultado, pero sabemos que una competición así puede valorarse en los goles. Entonces, pues hemos ido a por más.
Aquestes eren les paraules de Ferran Torres. Passem a Luis Enrique. Ahir també molt feliç, parlava de bé, que el futbol pot ser un esport meravellós quan les coses surten tan bé com ahir.
Cuando salen las cosas así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Creo que hemos tenido el control del partido en todo momento, que era nuestro primer objetivo, ante un rival correoso y que sabíamos que iba a generar problemas, pero hemos estado excepcionales en el manejo del balón, excepcionales en la finalización y con la misma idea futbolística que acompaña a la selección desde hace meses o diría años, y el partido no se acaba hasta que no pita el árbitro.
Hem escoltat dos dels davanters que hi van formar l'onze inicial, Marco Asensio, que avui ha passat per sala de premsa, Ferran Torres, i escoltarem també Dani Olmo, el davanter de Terrassa, que ahir va obrir la llauna, va marcar el primer gol després d'una passada de Gavi, gol que significava el gol número 100 en la història dels Mundials per la selecció espanyola. I Dani Olmo, doncs, lògicament, que de fet debutava en un Mundial amb la selecció espanyola, es mostrava així de feliç.
Sí, la veritat que sí, un somni fer realitat, jugar un Mundial i començar d'aquesta manera, la veritat que immejorable, com és.
Lògica alegria, doncs, dels jugadors, del seleccionador Luis Enrique, després d'aquesta golejada 7-0 en passar per sobre dels costarriquenys. Veurem què passa diumenge en el segon partit d'Espanya, a més contra l'altra selecció potent del grup, malgrat que va perdre en el debut, com és Alemanya. Per cert, Dami, aquesta nit el Tobirà sentirem Valde, oi?
Sí, fa una estona hem pogut entrevistar Alejandro Valde a la concentració de la selecció espanyola, un Valde que ahir va debutar, fa 6 dies encara estava concentrat amb la selecció espanyola sub-21 a Sevilla, sense tenir ni idea ni imaginar-se que doncs, en aquests moments seria aquí a Doha, però es va lesionar José Luis Gaya i tots els esdeveniments doncs, s'han anat succeint. Valde ens ha explicat doncs, com va anar aquest debut i què és tot el que li va anar passant pel cap.
El resultat era molt favorable per nosaltres. Jo vaig sortir al camp molt content, enfocat en fer el meu treball i molt agraït per l'oportunitat que m'ha donat el míster. I com tu has dit, que és el meu debut amb la selecció directament a un Mundial, que això t'ho diuen i és com un cim.
Doncs pendents estarem d'aquesta entrevista. Alejandro Valde, insistim, avui el Tu diràs en directe amb l'Aleix Parisei i també amb el Daniel López. Ami, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, Xavi, fins ara.
I a tot tot això, l'endemà de la golejada d'Espanya i pocs dies després d'iniciar-se el Mundial, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha tret ferro a la polèmica dels braçals en la bandera LGTBI. Iceta, a més, avala l'elecció de Qatar com a seu del Mundial. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el ministre ho ha dit en un esmorzar informatiu d'Europa Press, on ha assegurat que va seguir el 7-0 de la selecció a través de Twitter. De fet, Miquel Iceta admet que no hi entén gens de futbol, però diu que respecta la decisió de la FIFA de prohibir els braçalets LGTBI.
Yo hubiera preferido que las selecciones de países que hacemos gala de defensa de los derechos humanos hubieran mostrado con libertad esa característica. Pero también debo decirle, la FIFA es un organismo internacional, privado, la Federación Española y las federaciones de todos los países lo son. Hace 10 o 12 años decidieron hacer un mundial en Qatar. Creo que las cosas incluso están mejor ahora que hace 12 años en Qatar, y también le digo, estarán mucho mejor dentro de 12 años más, porque, con perdón y sonrían conmigo, del roce nace el cariño.
Una manera curiosa de justificar-ho, sí. Això sí, Iceta admet que a Qatar no es respecten els drets dels homosexuals. Malgrat tot, justifica que l'estat espanyol envia representació institucional al Mundial.
Yo soy gay. Yo quiero que las personas de una orientación sexual que no es la mayoritaria tengan exactamente los mismos derechos y el mismo trato en cualquier lugar del mundo. A mí se me pueden dar lecciones de muchas cosas. De esta, no. Pero, hombre, que su majestad el rey va a animar a la selección española. Yo no quiero contribuir a una no polémica.
De fet, Iceta diu que ell mateix anirà al Qatar si la selecció espanyola avança eliminatòries.
Somrient conmigo. Gràcies, Arnau. I aquí a RAC1 hem recollit les reaccions d'Irene Montero, ministra d'Igualtat, i de Víctor Gutiérrez, secretari LGTBI del PSOE. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Gutiérrez és el primer esportista espanyol d'esports d'equip que ha confessat públicament la seva homosexualitat i és autor també del llibre Balón Amarillo, Bandera Arcoiris. Com exesportista entès que les seleccions que havien dit que es comprometien a mostrar el seu suport a la diversitat sexual s'hagin fet enrere per evitar sancions esportives.
La FIFA y el país están muy encima de que eso no se produjera. Como sabían que la situación económica, pues ya había varios países que habían dicho que estaban dispuestos a asumirla, pues al final tiraron por el camino de la sanción deportiva. Y claro, cuando estás jugando un mundial, pues quedarte sin un jugador importante al ver amarilla en el mundial, recordemos que con dos amarillas se pierde un partido, pues entonces claro, han tenido que recoge el cable todos los equipos, y bueno, pues yo creo que de todo lo que cabe, pues este gesto que ha tenido Alemania pues ha dado la vuelta al mundo.
Gutiérrez també ha dit que troba a faltar algun tipus de gest per part de la selecció espanyola. D'altra banda, Irene Montero, ministra d'Igualtat, demana anar més enllà dels gestos simbòlics.
Entiendo el valor de lo simbólico, entiendo el valor de los brazaletes, pero para mí como ministra, mi objetivo principal para hacer frente a situaciones o a preguntas como las que se abren con el debate en el Mundial es hacer una ley trans y una ley LGTBI que garantice derechos en España y que nos permita decir al mundo entero sin ninguna duda que los derechos LGTBI son derechos humanos y que ni se le pase por la cabeza a nadie la posibilidad de cuestionarlos.
Qui no s'ha pronunciat sobre els gestos o la censura a Qatar és Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol, que només ha deixat la seva empremta al Desmarque amb un article d'opinió sobre el 7-0 d'Espanya a Costa Rica d'ahir. Diu, aquí no hay enemigo pequeño y ahora lo que nos importa es el futuro. Solo una palabra, cuidado, el próximo es Alemania y Alemania es Alemania.
Sobre aquesta derrota d'Alemanya, ara parlarem de com queda el grup d'Espanya i del conjunt alemany, però ara el que farem és escoltar un jugador de Bèlgica, concretament Eden Hazard. Ha parlat avui a Ràdio Monte Carlo i ha parlat d'una banda sobre el gest que va fer Alemanya durant la fotografia oficial, ja sabeu, aquell de tapar-se la boca, però també relacionant-ho amb la derrota que posteriorment va tenir contra la selecció del Japó. Aquest és Hazard a Ràdio Monte Carlo.
Ouais, mais après on perd le match.
Em sembla bé, però després van perdre el partit. S'ho podrien haver estalviat i guanyar el Japó. Estem aquí per jugar al futbol i no estic aquí per enviar cap missatge polític. Volem centrar-nos en el futbol.
Que voilà, nous ce qu'on veut c'est concentrer sur le football.
Jugador de Bèlgica, parlant del que va fer Alemanya. En fi, jutgeu vosaltres mateixos. Tornant al vessant esportiu, Espanya és líder del grup, empatada a punts amb Japó, protagonista de la segona gran sorpresa, com deien, del Mundial, després de guanyar a Alemanya 1-2. També destaca d'ahir la victòria de Bèlgica, 1-0 contra Canadà al grup F. Bèlgica, doncs, és líder en solitari amb 3 punts, seguida de Mèxic i Croàcia amb un punt, i tanca el grup Canadà sense puntuar. Tornant al dia d'avui, recordeu, en joc l'Uruguai, Corea del Sud, Edu, de moment tot igual.
Tot igual, sense gols, 38 primera part, Uruguai 0, Corea 0, ha tingut el conjunt asiàtic la millor oportunitat del partit, una claríssima, el xut de Hwang Ui-jo, el davanter de l'Olympiacos, ha enviat als núvols per sobre el travesser una centrada de Kim Mon-hwan. El lateral dret ha estat la millor del partit, de moment Uruguai tímida, Luis Suárez no apareix, tampoc Fede Valverde. Es manté l'empat a 0 en el partit inaugural del grup H.
I encara faltaran dos partits més. Entren en joc Portugal primer i després Brasil. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Primer a les 5 de la tarda, com deies, debutaran els portuguesos amb Cristiano Ronaldo al capdavant. S'enfrontaran a la Gana d'Iñaki Williams en partit corresponent al grup H, que és el mateix, com deia ara l'Edu, del grup de l'Uruguai. Els portuguesos amb el matalasser Joao Félix i el jugador del City pretès pel Barça, Bernardo Silva, com a principals arguments ofensius. Veurem com arrenquen a la competició. Més tard, a les 8, serà torn per una de les grans favorites, el Brasil de Neymar, buscant la seva sisena Copa del Món i que, per començar, es veurà les cares avui amb la Sèrbia de Blaovic, Mitrovic i companyia. Veurem si el blaugrana Rafinha és titular. Té, de fet, números de ser-ho, acompanyant en atac, en aquest cas, l'estrella del PSG i formant trident amb el davanter del Real Madrid, Vinícius. Dues seleccions enquadrades al grup G, que és el de Suïssa i el Camerún. Tot, per cert, per RAC més 1.
I mirem ara cap a l'altre mundial, el que cada dia ens acosta la Mar Poyato, enviada especial de RAC1 a Qatar, avui posant la mirada en els treballadors migrants que ha contractat el govern de Qatar pel mundial i que viuen atemorits. No s'atreveixen a parlar de com viuen, de les seves condicions laborals o de si estan ben tractats. Tenen por a les represàlies i no volen perdre el sou baixíssim, d'altra banda, que se'ls paga. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. La ciutat de Doha està plena de gent durant aquests dies, però no tots són aficionats que venen a veure els partits i animar les seves seleccions. De fet, perquè tot rulli i hi hagi un cert ordre a la ciutat enmig del que suposa acollir un mundial, cal la feina constant de milers de treballadors, vigilants, organitzadors, guies, conductors, servei de neteja, cambrers. La majoria són de l'Índia, Bangladesh o les Filipines. Es mostren molt reservats, no acostumen a interaccionar gaire amb els visitants, diuen que no saben anglès, però davant la insistència per parlar-hi, fan gestos assegurant que tenen por i s'allunyen. Un any abans de l'arrencada del Mundial, el govern de Qatar va fer canvis a la llei per millorar la situació laboral dels migrants. Segons l'Organització Internacional dels Treballadors, Qatar és el primer país del Golf que ha establert un salari mínim no discriminatori. Ara bé, tot i així, els sous són baixíssims. Uns 270 euros mensuals, a més de l'allotjament i el menjar. I la vida a Qatar és realment cara.
D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts de 3. Ja sabeu, estem seguint en directe aquest Uruguai-Corea del Sud, de moment amb empat a 0. Quan hi hagi novetats les explicarem, i el que dèiem abans, sense Araujo, que ni tan sols ha entrat en la convocatòria. Per tant, de moment, el Barça respira tranquill. Ja explicàvem ahir que el club blaugrana tem que l'Uruguai faci jugar al central quan encara està en període de recuperació. Roger Saperes, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Doncs sí, com deies, tot plegat després que hi vam conèixer aquesta tensió que es viu entre el club blaugrana i la selecció xerrua per l'estat físic del jugador. Recordem, encara recuperant-se d'una lesió a l'adductor. El Barça assegura que el pacte amb la Federació Uruguaiana era que Araujo viatgés només per fer pinya i està molest veient que l'estan forçant per mirar que tingui minuts. Des de Barcelona amenacen fins i tot amb elevar una queixa formal a la FIFA. Queixa que, segons va explicar el Tu Diràs, l'advocat esportiu Josep Vandellós, tindria poc recorregut.
Hi ha la pròpia paraula queixa formal a la FIFA. És com si la fas tu o la faig jo. No deixa de ser res més que això, no? Una queixa. No és un procediment ni disciplinari ni legal d'alguna manera, no? De cap manera, vaja. Només en el cas que finalment hi hagués una lesió greu de llarga durada, llavors en aquest cas podria reclamar, i al mateix temps la FIFA ja té uns mecanismes indemnitzatoris previstos al propi reglament.
De la situació del central uruguaià en va parlar també el Tu Diràs Cesc Fàbregas, el migcampista català actualment al Como, que també va arribar tocat al Mundial de Sud-àfrica, on la selecció espanyola es va proclamar campiona. Va explicar què faria si estigués en el lloc d'Araujo.
Potser sí que podries apretar una mica més en el sentit físic. Jo, per exemple, ara, doncs, amb 35-36 anys, doncs, apretar tant em costaria molt, perquè ja sí que després ja no recupero mai més. Però un nano de 20 anys, potser sí que prendria el risc. És que no ho sé. Jo el vaig prendre, em vaig recuperar una miqueta més ràpid del de Xonsi, del que tocava. L'Andrés també va arribar a tocadillo al Mundial, i el Torres igual, i ens va sortir bé. Vull dir, és cada un tenir la seva pròpia història. i si te la jugues al final també resar doncs, que surti bé, està claríssim.
Cesc va recordar, com ara escoltàvem, que ell i Iniesta van forçar per poder ser en aquell Mundial i que després no van patir conseqüències.
Per cert, Sape, el Barça ja ha presentat recurs per Lewandowski?
Doncs encara no, recordem que la competició el va sancionar el dia 16 de novembre amb 3 partits i que el Barça té 10 dies hàbils per recórrer a apel·lació, per tant encara té marge fins al proper dimecres, dia 30, per fer-ho.
I una última cosa, Sape, tenim novetats pel que fa a aquesta reforma dels estatuts que planeja el club.
Sí, de fet, el Barça hi treballa des del passat mes de març i ahir el club amb Helena Fort, la vicepresidenta, i Josep Ignasi Macià al capdavant, directiu, va organitzar una trobada amb els socis per recollir les seves propostes. En aquesta reunió el club va explicar els grans eixos d'aquesta reforma, simplificar els estatuts, millorar la representativitat dels socis, bàsicament el funcionament de l'assemblea, i la digitalització del club. La principal inquietud expressada pels socis va ser també com millorar la participació en les assemblees. En aquest sentit, el club també va expressar la seva preocupació pel fet que amb els estatuts actuals una assemblea amb poca representació pot decidir una hipotètica reconversió del club en societat anònima. La voluntat del Barça és blindar el model actual, però s'estudia si legalment és possible. Ara mateix no hi ha data per tenir enllestida aquesta reforma estatutària, que no s'aprovarà abans del 2023, en principi en assemblea extraordinària, però sense descartar la possibilitat d'un referèndum.
Sape, gràcies.
De res, bona tarda.
Ara parlem del femení, però abans, Edu, ocasió clara d'Uruguai, no?
Al pal, l'Uruguai a la sortida d'un corna, la rematada amb el cap de Diego Godín, creuada al pal llarg, no hi arribava Kim Seung-yu, la pilota s'ha passejat després d'impactar el pal per la seva àrea petita i no ha trobat rematador. La millor del partit, la de Godín al pal, era el 42, ara som al 44, a punt d'arribar al descans a la Ciutat de l'Educació. De moment, Uruguai 0, Corea del Sud 0.
Segur, a punt? No hi haurà un afegit de 12 minuts?
Segur, segur que hi ha un afegit, jo crec que mínim 3-4, malgrat que no s'ha perdut molt, però ho sabrem d'aquí a 20 segons. En tot cas, falta poc pel descans.
Perfecte. I el que dèiem, aquesta tarda el Camp Nou tornarà a ser l'escenari d'un partit de la Champions femenina. Barça i Bayern s'enfronten a 6:45 de la tarda en partit corresponent a la tercera jornada de la fase de grups. Reia Coll, bon dia.
Bon dia.
Gerard Ballera, bon dia.
Hola, bon dia.
Després del doble rècord mundial d'assistència aconseguit la temporada passada, el club continua apostant pel creixement del femení i s'està normalitzant que el Barça femení jugui a l'estadi.
Serà el primer partit d'aquesta temporada, però no l'últim. De moment també hi ha programat el Barça-Rosengar de l'última jornada el 21 de desembre. Aquest migdia s'havien venut ja 50.000 entrades pel partit i hi haurà un centenar d'aficionats alemanys. A diferència de la temporada passada, tothom passa per caixa, també els socis. Les entrades oscil·len entre 11 i 26 euros amb descomptes del 50% pels socis. Una altra peculiaritat pel partit d'avui és que l'aforament de l'estadi s'ha reduït un 25%. Com a molt hi poden haver 74.799 espectadors per les obres que s'estan portant a terme al Camp Nou, recordem, amb l'enderroc parcial de la tercera que graderia i unes obres que acabaran, si tot va bé, el 30 de desembre, un dia abans que es disputi el derbi masculí a l'estadi. A partir d'un 5:45 d'aquesta tarda obriran ja les portes del Camp Nou i hi haurà diverses activitats pels nens i també música per amenitzar l'espera pel partidàs entre Barça i Bayern. Des del club es recomana assistir amb temps a l'estadi i també fer ús del transport públic.
I pel que fa a la part esportiva, Gerard, partit molt important perquè hi ha en joc la primera posició del grup.
Sí, donem per fet que seran els dos equips que es classificaran pels quarts de final, però ens falta saber en quin ordre. Tots dos tenen 6 punts i es jugaran al lideratge en només 15 dies. Primer avui al Camp Nou i després a l'Allianz Arena. L'entrenador Jonathan Giraldez creu que una de les claus serà controlar avui els contracops de l'equip alemany.
Si nosaltres dominem sobretot la fase amb pilota, gestionem molt bé les seves transicions, la seva verticalitat, per les qualitats que tenen elles, sobretot com a migcampistes i davanteres, tindrem moltes més opcions de guanyar el partit, que és el que volem.
Aitana i Lucy Brons tornen a la convocatòria i podrien entrar perfectament a l'11 titular. Emma Ramírez, l'altra novetat, començarà a la banqueta. No hi seran ni Mariona ni Hansen, ni tampoc les lesionades de llarga durada. Mentrestant, el Bayern s'aferra al precedent més recent entre els dos equips per ser optimista. Va ser a l'agost a França en un partit de pretemporada. Aleshores, les bavareses es van imposar per 1-2. El seu tècnic, Alexander Strauss, és conscient que el rival té un gran potencial ofensiu.
Barcelona, in these games, En aquests partits el Barça et castiga si comets errors. En els partits grans, entre els millors equips, no pots cometre errades en algunes parts del camp. Aleshores seràs castigat. Necessitem ser intel·ligents i ser capaços de defensar durant una bona fase del partit, però també hem d'estar còmodes i fer pensar el Barça.
So we need to be smart, of course. We need to be able to defend what they come with. There's a big part in the game.
L'àrbitre del partit serà la galesa Cheryl Foster i no hi haurà VAR, com en tots els partits d'aquesta fase de grups.
Començarà a 6:45 i el podreu seguir en directe a RAC+1. I Edu, moment històric a Qatar 2022, oi?
Sí, perquè l'àrbitre Clément Turpin, el francès, només ha afegit un minut a la primera meitat. La veritat és que té bastanta lògica perquè no s'havia perdut molt temps. En tot cas, estem acostumats a veure carretades de 4, 5, 6, 7 minuts. S'ha acabat ja aquest primer temps a la Ciutat de l'Educació, sense gols a l'estrena del grup H, entre l'Uruguai i Corea del Sud.
Ara la resta del futbol.
L'El ja ha presentat aquest migdia Pablo Machín, ex del Girona i Espanyol, entre d'altres, com a nou entrenador fins a final de temporada, amb el repte d'intentar aconseguir la permanència a primera divisió. La Sèrie A italiana ha anunciat amb un comunicat que la pròxima temporada començarà el 20 d'agost i s'acabarà el 26 de maig. I a Anglaterra, el Liverpool s'ha tornat a quedar sense director esportiu, ja que, segons publica avui la premsa anglesa, aquest estiu perdrà Julian Ward, que plegarà final de temporada després d'un sol any en el càrrec.
L'esportiva, parlem d'handbol. Avui el Barça juga a la pista del Quil amb l'al·licient d'acabar invicta la primera volta de la fase de grups de la Champions. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, a 6:45 de la tarda, coincidint amb la transmissió a RAC+1 del Barça, Bayern de Múnich, de la Champions femenina. És el 30è partit que juguen Barça i Quil a la història de la Champions, i mentre el Barça encara no ha perdut cap partit ni a la Lliga ni a Europa, el Quil va fer net dels lesionats que tenia a principis de temporada i que l'han marmat fins fa pocs dies. Per exemple, encara no hi és un pal de paller com és el central noruec Sagosen. Per la seva banda, Carlos Ortega té a tothom disponible i diu que en dies com el d'avui la feina d'esperonar es fa sola.
Jo crec que són d'aquests partits que no fa falta gaire motivació pels jugadors. Tothom vol jugar. És un camp molt, molt complicat, un equip terrible, molt bo, i és aquest partit que tothom vol jugar i bon fet, bon partit.
Si el Barça guanya, es garanteix continuar com a líder una jornada més. En canvi, si perd, encara tindrà dues victòries de marge sobre el Nantes i una sobre el Kielce, si els polonesos guanyen l'Elverum noruec.
I abans de l'handbol també juga el futbol sala, segon partit de la ronda elit de la Champions que es disputa a Croàcia. Una victòria blaugrana suposaria un pas gairebé definitiu per ser a la Final Four. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, el Barça s'enfronta a l'Anderlecht a 6:15 buscant la segona victòria. Ahir es van estrenar amb golejada, 6-2 contra el Galati romanès. Un hat-trick als primers 4 minuts de Mateus va posar ben d'hora coll avall el partit pels blaugrana. Ortiz, Marcenio i Adolfo van ser la resta de golejadors del Barça. Malgrat la contundent victòria, Adolfo deixa clar que no va la bada.
Está claro que Anderlecht es un equipo que ha ido creciendo durante el paso de estos años y la verdad que ha mejorado muchísimo. Cualquier equipo te puede poner en aprietos y bueno, nuestra segunda final.
D'altra banda, avui també hem sabut els rivals del Barça i l'Indústria Santa Coloma, els vuitens de final de la Copa del Rei. Els blaugranes jugaran contra el Saragossa i els colomencs ho faran contra el Jaén. Els partits es disputaran el 24 o el 25 de gener, encara sense la data confirmada.
I d'ahir destaquem dues victòries catalanes en bàsquet i en hoquei patins. D'una banda, la Penya va sumar la quarta victòria a l'Eurocup a la pista de l'Ulm alemany, 54-68, i en hoquei patins el Barça va guanyar 2-3 a la pista del Liceo en la represa del campionat de Lliga. Més coses en tennis. Espanya va quedar eliminada de la Copa Davis a mans de Croàcia. Bassas.
2-0. Primer Roberto Bautista va caure en mans de Coric en 2 sets i més tard Pablo Carreño en 3 contra Cilic, sense opció, per tant, d'haver d'arribar als dobles per desempatar. Els croats es veuen les cares amb Austràlia a semis després de superar els Països Baixos. L'altra semifinal quedarà definida avui amb les eliminatòries de quarts entre Itàlia i els Estats Units d'una banda. De moment, victòria 1-0 pels europeus, i Alemanya i el Canadà de l'altra. I encara en tenis, ahir ha passat pel Tudiràs el CEO del trofeu Comte de Godó, Xavier Pujol, arran de l'acord de renovació al qual van arribar ahir en Banc Sabadell perquè continuï com a patrocinador principal del torneig pels propers 3 anys. Doncs bé, Xavier Pujol reconeixia que el Godó espera tenir aquest proper any els números 1 i 2 del món. Carlos Alcaraz i Rafa Nadal, només falten uns serrells per aconseguir-ho.
que estem ja una fita històrica, que serà molt, molt difícil que el tenis espanyol la torni a repetir, que tenim tant el número 1 com el número 2, que són espanyols, el Carlos i el Rafa. Sí, l'objectiu fonamental de l'organització és tindre tots dos amb nosaltres durant aquesta setmana. La voluntat d'ells està, però encara tenim que acabar uns puntets.
7 minuts i seran les 3, una pausa i tornem.
Això no és Black Friday. És millor amb aquesta superganga. Perquè si ets client de Mi Movistar, pots triar un Samsung Galaxy Z Flip 4 des de 6 euros al mes amb un preu final de 289 euros. I te l'enviem gratis abans de 72 hores. Informa-te'n a Movistar.es o a les botigues Movistar.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si celebréssim Black Friday com tothom, seríem com tothom. A Midas celebrem el Yellow Friday, el divendres amb els descomptes més brillants. El 25 de novembre consulta el preu i demana la teva cita a Midas Ponés. Aconseguiràs un 30% de descompte amb molts serveis per al teu vehicle. Consulta condicions i calcula el teu preu a Midas Ponés. Midas.
Black Friday a Òptica Cotet? A Cotet tens la Black Week. Fins diumenge, preus irrepetibles. Tota la col·lecció de sol de Cotet Barcelona amb el 70% de descompte. Sí, sí, el 70% de descompte. I a partir de dijous, un 20% addicional en totes les ulleres de sol i muntures d'altres marques. I també en audiòfons. Òptica i audiologia Cotet. Uau!
Arriba el confort amb Black Friday més boig. Fins a un 60% de descompte en milers de productes. I a més, els dies sense IVA més bojos. Només fins al 29 de novembre. Conforama.
I és aquí el Black Friday de l'Heroi Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroimerlin.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
IVA? IVA, on ets?
L'IVA ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'IVA ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'IVA. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'incident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I per emergències tens el servei vigilant a CUDA. Arriba el Black Friday amb aquesta superoferta de 4,90 euros al mes durant 6 mesos. Sí, 4,90 euros al mes, contractant-la fins al 30 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
3 minuts per les 3, obrim agenda cultural parlant de cinema perquè s'han fet públiques aquest migdia les nominacions als Premis Feroz i la pel·lícula Esbestas de Rodrigo Sorogoyen arrasa amb 10 nominacions.
¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste?
La pel·lícula basada en un cas real opta 10 premis, entre ells millor direcció, millor pel·lícula dramàtica, millor actor i actriu protagonista i també actors de repartiment. La segueixen en nombre de nominacions 5 Lobitos, que en té 7, Cerdita, que en té 6 i Modelo 77, amb 5. Tot plegat en una edició marcada pel talent femení Maria Cosó.
Així és, per primera vegada a la història dels premis, 4 dels 5 nominats a millor director són dones. Carla Simón, una de les grans favorites, competirà amb Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azúa, Carlota Pereda i Rodrigo Sorogoyen. Pel que fa premi a millor pel·lícula dramàtica, Asbestas competirà amb Alcarràs, Cinco Lobitos, Modelo 77 i Un año, una noche, d'Isaac i la Cuesta, que té 4 nominacions. Alcarràs, en canvi, en té 3, perquè se li afegeix també el de millor guió. Les mateixes nominacions, 3, que té La Maternal, que també opta a millor actriu protagonista i de repartiment per Carla Quílez i Ángela Cervantes. La debutant Quílez competirà amb Laia Costa, Anna Castillo, Laura Galán i Marina Foix pel reconeixement a millor actriu. I en la categoria de millor actor protagonista es disputarà entre Carla Lejalde, Miguel Herrán, Denis Menochet, Nahuel Pérez Vizcayar, Nacho Sánchez i Luis Tosar. En la categoria de sèries, La Ruta de Tres Media lidera les nominacions. Els Premis Feroz s'entregaran a Saragossa el 28 de gener.
De Goll de Goma ha presentat el que serà el seu últim musical de creació, L'Alegria que Passa.
Benvinguts al meu poble, benvinguts al poble gris.
Es tracta d'una adaptació d'una obra original de Santiago Rusiñol que es podrà veure a partir del mes de març al Teatre Poliorama de Barcelona.
L'Alegria que Passa va ser un dels primers èxits teatrals de Santiago Rusiñol, una peça breu de 20 minuts que explicava la història d'una companyia d'artistes que arriba al poble gris a petició de l'alcalde per entretenir els seus treballadors. Però l'arribada d'aquests actors trastocarà la vida de la vila. El muntatge el dirigeix la històrica Ana Maria Sisquella i compta amb dramatúrgia de Marc Rossic, música d'Andreu Guillén i coreografia d'Ariadna Pella. Tots ells s'han conjugat per portar al segle XXI un dels dilemes principals de Rossinyol. En parla Sisquella.
És un text que en el fons conté poèticament l'etern dilema del Rossinyol, que era: què és ser artista? Vull ser artista? Vull deixar l'art? Vull preocupar-me de la vida, podríem dir, econòmicament real? O he d'estar... Bueno, totes aquestes preguntes, aquests dilemes que té ell sempre a les seves obres i concretament a l'Alegria que Passa.
Àngels Gunyalons, Mariona Castillo, Eloi Gómez, Jordi Coll i Pau Guimarà són alguns dels actors que encapçalen el repartiment. Les entrades ja estan a la venda.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.